Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit el sol?
A les 6:18.
3, 2, 1, seganya!
Bon dia i bona hora, Joan Anton Català.
Bon dia i bona hora.
Com estem?
Escapa. Molt bé, molt bé.
Això és La Terra es Plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, parlem de ciència, d'astronomia, de física, del que faci falta, de química. Joan Anton, a mi també em va passar, eh?
A veure.
Però tu ets d'una generació que la major part de la teva vida, a l'hora de conduir, per orientar-te, te l'has passat agafant un mapa.
Total, total, i ens passava el que ens passava a tots.
Que ens perdíem.
Exacte. T'haig de dir, mira, una anècdota, però t'haig de dir, nosaltres de joves vam conduir molt pels Estats Units, parts naturals, perquè ens anàvem bastant tirarillos, però, clar, no hi havia GPS, el que deies, i anàvem a un país que no coneixíem, amb mapes. No ens vam perdre mai, mai. Perquè allà tot és molt senzill. Les sortides són simètriques a les entrades. Mm. Les carreteres van ordenades en un número que t'indica si van cap al nord, cap al sud, cap a l'est o cap a l'oest. És a dir, tenen un sistema que és meravellós. Era arribar d'aquests viatges aquí, perdre'ns en llocs d'aquí, del nostre país, que dius, però com és possible? Si vinc de fer milers de quilòmetres en un lloc que no conec i no m'he perdut mai. Mm.
I va arribar una eina que es deia GPS que ho va canviar tot.
Exacte, i que en parlarem avui.
Mm. Avui, La Terra es Plana amb el Joan Anton Català, la tecnologia del GPS. Perquè GPS no només ho apliquem a les carreteres, que també. Què vol dir GPS, exactament?
GPS vol dir, són els sigles que volen dir Global Positioning System, que vol dir sistema de posicionament global, i com sabem, és un sistema que ens permet geolocalitzar. És a dir, saber amb gran precisió a on som. Si tenim un receptor, i això ho tenim en els mòbils, o els avions en porten, evidentment, o els vaixells, doncs saber exactament on som. Ara ho explicarem en més detall. Això funciona en base a satèl·lits que es troben en òrbita de la Terra, i s'ha fet un sistema, s'ha convertit en quotidià, imprescindible, no només en quotidià, és que és imprescindible per la nostra economia, per tot, absolutament, el que fem, qualsevol sector industrial, aplicació, en fi. Abans no continuem, t'haig de dir que, de totes formes, GPS són sigles del sistema propi americà, que ara en parlaré, nord-americà. És el que ells van parir i és el seu. Que han obert, ara està obert, però és el seu. Ara ja n'hi ha d'altres d'aquests sistemes. N'hi ha 4, com a mínim. Un que és rus, un xinès, un japonès i un molt especial que en parlarem, que és l'europeu, que es diu Galileu i que és més potent que l'americà. Tot això, en realitat, ens hauríem de referir en unes altres sigles, que són GNSS, que són com més genèriques, vol dir Global Navigation Satellite Systems, que ja són independents, no és de cap propietat. Però com que el nom GPS se'ns ha fet tan comú, tots diem GPS i ho continuarem dient en aquest programa, entenem que ens estem referint en general a la tecnologia. Però estrictament parlant, GPS només seria el sistema americà.
Com funcionen aquests sistemes de posicionament, Joan Anton?
Són basats, com dèiem, en satèl·lits en òrbita. Aquests satèl·lits emeten constantment dades que són captades pels nostres instruments receptors, pel mòbil o pel GPS d'un avió, el que sigui. I en aquestes dades, aquests receptors poden calcular la seva posició amb molta precisió. Què necessitem saber? Què vol dir calcular la teva posició? Mira, necessites, d'entrada, dues coses clares. Latitud-longitud, és a dir, en quin lloc de la Terra estàs, primera cosa. Segona cosa, a quina altura estàs. Si tu saps aquestes tres coses, tu et pots situar a l'espai. Tu dius, val, doncs jo sóc aquí. Vam estudiar a l'institut que si tenim tres incògnites, que vam de dir tres incògnites, latitud, longitud i altura, necessitem tres equacions per resoldre. Per tant, necessitem tres satèl·lits, visió en aquell mateix moment, en tres satèl·lits que ens passin les dades d'on són ells perquè els nostres instruments puguin, per tant, calcular on som nosaltres, aquestes tres coses. Val? I això s'anomena triangulació i és el que fem. Però hi ha un petit problema, que és que, com ara anirem parlant, saber exactament el temps, és a dir, quina hora és, per entendre'ns, en superprecisió, és fonamental perquè aquest sistema pugui funcionar. Per tant, ens acaba d'entrar una altra incògnita. Quina hora és? Teníem la geolocalització, però ara tenim el temps. Necessitem, són 4 incògnites, necessitem, per tant, 4 satèl·lits. Ens transmeten dades. En aquests 4 satèl·lits, nosaltres podem calcular l'hora que és, bueno, ens la diuen, l'hora que és exactament allà on som, l'altura a la que ens trobem, la latitud i la longitud.
Avui amb el Joan Anton Català, la Terra es plana, el GPS. El GPS, que tots són càlculs, com ens estàs explicant, a ciència certa, el que passa és que hi deu haver correccions, també, no? Mm-hmm.
S'han de fer perquè no tot és tan simple com ho acabem de dir. Per exemple, se sap que les zones, la propagació d'aquestes zones, que són dades que ens envien els satèl·lits, poden ser afectades per la nostra atmosfera, per la ionosfera, que és la part de la nostra atmosfera que conté ions, que conté partícules carregades elèctricament. Per tant, tot això està molt calibrat, però s'han de fer petites correccions, i això ho fan uns receptors que ja no són els que portem al mòbil, són unes antenes que controlen aquests satèl·lits i que se n'encarreguen de que totes les dades portin aquestes correccions perquè el sistema pugui tenir la precisió que volem tenir.
Una de les correccions més necessàries que han d'incorporar aquest GPS té a veure sobretot amb la relativitat d'Einstein. Per què apareix Einstein aquí?
Ho considero una cosa. Saps allò dels bessons? De que un bessó, dos bessons i un se'n va a l'espai quan torna no envellit o molt poc.
Hi ha un que és més vell que l'altre.
Correcte, el que s'ha quedat aquí. Doncs això, que és la dilació del temps o com factors com la velocitat a la que et mous o la gravetat afecten el temps, Interestel·lar ho utilitza molt també a la peli, que semblen ciència-ficció i en canvi els estem utilitzant cada dia. Mira, com que els satèl·lits GPS orbiten a altura, n'hi ha que estan a més de 20.000 quilòmetres d'altura, ells noten el pas del temps diferent a com notem nosaltres el pas del temps. A més, com s'estan movent més ràpid, vol dir que envelleixen a ritme diferent. Vol dir que els seus rellotges mesuren el temps a ritme diferent del nostre, no perquè estiguin espatllats, sinó perquè la vida allà transcorre lleugeríssimament diferent. Vol dir que hem de corregir aquests errors perquè, si no, no ens funcionaria el GPS. És a dir, si no els corregíssim, vaig calcular que ens equivocaríem en 9 quilòmetres cada dia acumulables a l'error que cometríem quan volguéssim saber on som. Imagina't, 9 quilòmetres. És a dir, no podríem utilitzar aquest sistema.
Déu-n'hi-do. Per tant, el que m'imagino és que com més satèl·lits es facin servir, en aquest cas, no? Potser millor.
Correcte, perquè dèiem, n'hem de tenir 4 visibles. És a dir, el teu mòbil sempre està pendent de trobar-ne com a mínim 4 que hi tingui visió, és a dir, que pugui tenir comunicació directa. Però, clar, què passa si en aquell moment no corren per damunt del teu cel? Malament. Per tant, com més satèl·lits tinguem en òrbita, millor, perquè així podem quasi bé assegurar de que a molts llocs de la Terra, sempre, en qualsevol instant, hi haurà com a mínim 4 que passaran o que hi tindran visió directa. Per exemple, la xarxa americana GPS en té, si no m'he equivocat amb les dades que he recollit, 31 satèl·lits que es troben a 20.000 quilòmetres d'altura. Això vol dir que fan un tomb al planeta cada 12 hores. La xarxa europea Galileo, la més potent que hi ha en aquest moment, en té 24 de satèl·lits que estan a 23.000 quilòmetres d'altura. Per tant, ja veus, com més en posem, més probabilitats hi ha de que quan tu vagis per no sé on, com a mínim en tinguis 4 permanentment visibles perquè el teu mòbil, el teu GPS, pugui funcionar.
I en quin moment, Joan Anton, vam descobrir tot això que acabes d'explicar, que en quin moment vam poder certificar que podíem abandonar aquells mapes desplegables llarguíssims i incomodíssims de plegar després i que podíem fer-ho servir amb un telèfon mòbil?
Això ve de més lluny de que quan tu i jo vam començar a utilitzar-los, ja t'aviso. Això ve de l'Sputnik 1, de quan...
I primer es devia utilitzar militarment, no?
Absolutament, ara també en parlarem.
Perquè ara les persones normals com
ja
tu i jo...
Ja t'ho pots imaginar.
Però abans suposo que...
I a vegades que va haver una tragèdia que va provocar que això s'obrís, no? Però mira, l'Sputnik 1, això és l'any 57, octubre del 57, n'hem parlat, Sputnik 1 portava un emissor que feia bip-bip-bip, els soviètics havien publicat la freqüència a la que havies de sintonitzar a la ràdio de casa per captar el bip-bip-bip, perquè era com un missatge de sobirania, no? Nosaltres anem per endavant que vosaltres. Dos científics americans, William Geyer i el George Weifenbach, se'n van adonar que quan l'Sputnik 1 passava per sobre, hi havia petits canvis a la freqüència de recepció del seu senyal. Això es coneix com l'efecte Doppler. És el mateix que tu i jo experimentem quan anem pel carrer i s'acosta un vehicle, una moto, un cotxe, molt de pressa i fent soroll, que el so canvia, no?
El problema és que ara ja no fan soroll.
No, exacte, a vegades et pot passar que no en fan. Però és aquell so tan quotidià habitual que ve, el so t'arriba molt agut, passa pel davant teu i quan s'allunya es transforma en greu. Això es coneix com l'efecte Doppler del so. La llum també el té. Quan algú que emet i ve cap a tu, la freqüència a la que emet se'n va una miqueta més cap a les altes freqüències i quan aquell objecte ha passat i s'allunya, la seva freqüència d'emissió se'n va una mica més cap a baixes freqüències. I ells van observar això i van dir, ostres, si som capaços de calcular en base a això, podem saber exactament on es troba Sputnik 1, que això pels americans era molt important. I un cop ho vam fer, van dir, ei, escolta'm, i si ho invertíssim, seria possible dissenyar un sistema que no fos per localitzar satèl·lits, sinó al contrari, que en base a satèl·lits i en base a aquest efecte Doppler poguéssim geolocalitzar coses a la Terra? I aquí és d'on va venir la idea i els primers desenvolupaments.
Déu-n'hi-do. Quin va ser el primer sistema de posicionament que va existir, Joan Anton?
Els americans, en base a tot això, van fer un projecte que es deia Transit, que emprava 5 satèl·lits en òrbita. Es van fer proves de funcionament a la dècada dels 60 i va entrar en funcionament el 64, només per ús militar. Bàsicament per donar suport als famosíssims submarins atòmics Polaris, que jo els recordo de quan era jovenet, que tenien ja armes nuclears, i que s'emprava aquest sistema per posicionar molt, amb molta precisió, on eren aquests satèl·lits en cada moment. No era un sistema molt simple, hi havia problemes, pensem que és la dècada dels 60, en l'aire satèl·lits no era tan simple com ara, en van fallar, vull dir, no va ser una cosa de, ah, mira, posem 4 satèl·lits i això funciona, no? Després van seguir altres sistemes, cada cop millors, però també en un ús militar al darrere, i òbviament els soviètics van fer el mateix amb els seus propis sistemes.
I en quin moment va passar de l'ús militar a l'ús de domini públic?
Això és una passada, Roger, és una tragèdia brutal. L'1 de setembre del 83, un avió de passatgers Boeing 747 de les línies aèries coreanes que anava des de Nova York cap a Seul va ser abatut per un caça soviètic quan l'avió es va desviar sense adonar-se'n de la seva trajectòria i, per error, va entrar a l'espai aeri de la Unió Soviètica.
I se'l van carregar.
Se'l van carregar. Imagina't l'escalada que hi va haver en aquell moment, brutal, la tensió que hi va haver. Sembla que els soviètics sempre s'han defensat dient que ells havien avisat diverses vegades a l'avió què fas aquí, és espai aeri nostre, i que l'avió no els responia. La qüestió és que el president Reagan va, suposo que en la pressió de tot això, va decidir obrir el sistema GPS americà, que era només per ús militar, a l'ús civil per evitar que pogués repetir-se un incident com aquest. És a dir, que qualsevol avió civil o, diríem, vehicle civil pogués saber exactament on es trobava. Però es va obrir amb restriccions. Van dir, va, posem-hi en els GPS un sistema que de manera aleatòria introdueixi errors pels civils i guardem-nos la màxima precisió pels militars. I així ho van fer. De manera que el primer sistema que es va obrir tenia errors per evitar, doncs, que algú els pogués utilitzar per atacar als Estats Units, per exemple. Però, finalment, l'any 2000, Bill Clinton anul·la aquesta directriu i en aquell moment el GPS passa a ser igual per tothom. I diríem, oh, que bo, no?, el Bill Clinton. No, la qüestió és que la indústria s'havia espavilat i havien trobat la manera de contrarrestar aquests errors que produïen els satèl·lits, de manera que ja no tenia cap sentit introduir aquests errors aleatoris.
D'errors ara n'hi deu haver pocs perquè està canviant i evolucionant i actualitzant-se. Aleshores, el sistema és bastant precís, no?
Totalment, i cada cop més.
L'altra cosa, si hi ha connexió, si no hi ha connexió.
Això és el que dèiem, que has de tenir com a mínim 4 satèl·lits visibles en qualsevol moment. El projecte europeu, que ho introduïm al començament, que es diu Galileo, és el més precís de tots els que hi ha perquè és el més modern, és el que té la tecnologia millor. Va començar a enlairar els primers satèl·lits l'any 2005 i després el 2008. Ara ja en té 24, si no recordo malament, operatius, i algun de reserva també, i en principi poden permetre una precisió d'aprox 1 metre, imagina't, Això depèn del teu sensor, del teu receptor. No és el mateix el receptor que tens al mòbil que el que té un avió, o que el que té un vaixell, no és el mateix. S'estan incorporant millores i se n'acaben d'incorporar aquest any en aquests satèl·lits que permetrien una precisió de 20 centímetres en horitzontal i 40 centímetres en vertical, sempre quan es tinguin aquests receptors de màxima qualitat. I això ho fan corregint 100 cops per minut tots aquests defectes o efectes de l'atmosfera que dèiem abans. L'ESA, l'Agència Espacial Europea, que és la que gestiona aquest sistema Galileo, calcula que en aquest moment al món hi deu haver uns 3.000 milions d'usuaris que empren, sense saber-ho, de manera transparent, el sistema europeu Galileo amb els seus GPS. T'haig de dir que quan l'ESA va començar a parir la idea, els americans s'hi van oposar o estaven intranquils perquè deien, en la precisió que aquests europeus donaran i que ho volen obrir a tothom, això és una amenaça també per nosaltres. Però, òbviament, són coses que no es poden aturar, la ciència avança i, finalment, òbviament, no hi va haver cap problema i, com et dic, és el sistema en aquest moment més precís que hi ha que jo conec.
Déu-n'hi-do avui la història del GPS amb el Joan Anton Català, una història també amb tragèdia pel mig i d'ús militar i al final, ho estiguem fent servir tu i jo, han hagut de morir un avió sense.
És que no aprendem, és la nostra història, és que el nostre sinó que diuen, no? És dir, ens calen tragèdies, crisis, per fer les coses una mica millor, com som.
Escolta'm, Joan Anton, què hi vas fer en aquests viatges als Estats Units amb mapes?
Parcs nacionals, és a dir, nosaltres ens visitàvem, a més hi anàvem molt sovint. Jo formava part també d'algunes associacions dels Estats Units de protecció de la natura, d'aquests parcs, i bueno, intentàvem trobar una experiència de molt autèntica i molt respectuosa amb el medi ambient, això també t'ho haig de dir, però de fauna, de paisatges, bueno, en unes experiències tremendes. Jo penso que Estats Units, Canadà, Alaska són llocs civilitzats, deixant-nos anar ara en coses polítiques i de com són determinades cultures, no? Però són llocs on tu pots tenir cobertures mèdiques o de comunicacions. En general, no són l'aventura extrema, però et permeten tenir aventures. Pots anar en llocs que puguis estar a, no sé, 100, 150, 200 quilòmetres del lloc habitat més pròxim, on puguis tenir, sobretot Alaska, on puguis tenir unes experiències amb la fauna tremendes, irrepetibles, amb tot, amb respecte, a més mantenint aquest respecte. No sé, ens agradava moltíssim i hem continuat anant, ja quan vam tenir les nostres filles, ja costava més per un tema econòmic, evidentment, però després amb les nostres filles ja una mica més grans i hem continuat anant.
Quants anys fa d'això?
Mira, la Pilar i jo hi vam començar a anar, doncs deu fer 30 anys.
Carai,
sí, ben bé, 30 anys. No era tan fàcil com anar-hi ara. Ja t'he dit abans que anàvem amb una sabata i una espardenya, no teníem possibilitats econòmiques, per tant, ja et pots imaginar en quines condicions viatjàvem i en quines condicions dormíem i on dormíem quan anàvem, però clar, això ho hem anat millorant, eh? Amb l'edat ho hem anat millorant, però les experiències són per tota la vida, els records són per tota la vida.
Quina sort, fantàstic, Joan Anton. Fem un cop d'ull a què hi passarà el cel aquesta setmana, va.
Doncs tenim la matinada vinent, tenim la lluna minvant, que es posarà visualment al costat del pàl·lid Saturn i entre ell i el brillant Júpiter, mirant a l'est i abans de la sortida de Sol, i com fa mesos, ja ens hem acostumat, Venus continua sent el far del vespre mirant a l'oest.
Moltes, moltes gràcies. Mirem
gràcies
cap al cel sense GPS, sense mapes, sense...
Molt bé.
Amb la natura.
Exacte.
Gràcies, Joan Anton.
A tu.
Ara fem una pausa i de seguida tornarem al suplement.